Informatiu Ràdio Pego. Tota la informació municipal, comarcal i regional al teu abast. Informatius Ràdio Pego. Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 13 hores en el 107.8 de la freqüència modulada. I la seva repetició a les 18.30 hores.
Comencem amb els assumptes d'actualitat de dilluns 15 d'abril de 2024. Aquest ha estat un cap de setmana negre per a la Marina Alta. Dos incendis forestals han estat el focus d'atenció mediàtica i el primer d'ells es produïa dissabte a les 11 del matí al Montgó, concretament al barranc de l'Edra, i ahir diumenge, poc després que els bombers el donaren per estabilitzat, informaven d'un altre foc, però en aquest cas al coll de rates i penya atalades entre Tàrbena i Xaló. El primer incendi ha calcinat unes 200 hectàrees en els termes de Xàbia, Gata de Gorgos i Dénia. En els treballs d'extinció han intervingut dotacions del Consorci Provincial de Bombers dels Parcs de Dénia, Benissa, Benidorm i Sant Vicent, així com bombers forestals i diferents mitjans aeris. Aquest foc va ser donat per estabilitzat ahir a les 8 del matí. Poc després, al voltant de les 12:30, es rebia l'avís d'un altre incendi que podria haver estat originat per una crema controlada. En poc temps, les flames arrasaren el terreny sec i, com que l'incendi començava amb moltíssima força al coll de rates, Emergències de la Comunitat Valenciana de la Generalitat va declarar la situació 1 del Pla d'Extinció d'Incendis Forestals i va sol·licitar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, així com hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica. La UME ha tingut desplegats durant la matinada de diumenge a dilluns a 126 efectius, més 55 mitjans d'extinció, així com 12 patrulles de la Guàrdia Civil. Durant les primeres hores del matí d'avui dilluns s'incorporaven més efectius i per arribar a 200 i tornaven a incorporar-se dos avions foca del Ministeri. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va informar ahir que s'ha desallotjat a un total de 180 persones, la majoria de cases disseminades de Tàrbena i Parcent, veïns i veïnes que pels seus propis mitjans van poder ser reallotjats en altres habitatges. Entre elles hi havia 26 persones pertanyents a una colònia d'habitatges que sí ha tingut danys materials. I la carretera d'entre Tàrbena i Parcent estava encara aquest matí tallada. Segons la delegada del Govern, per ara s'han cremat 800 hectàrees de massa forestals als termes de Xaló, Alcanalí, Parcent i Tàrbena. Les condicions per a fer front al foc són molt adverses. Una calor extrema i vent que dificulten les labors d'extinció. A més dels mitjans del Ministeri, intervenen també dotacions de bombers dels parcs de Dénia, Benissa, Cocentaina, Sant Vicent i Elda, mitjans aeris i brigades forestals. Fa una hora, des del Consorci Provincial de Bombers s'informava que el foc continua actiu i que a hores d'ara treballen en l'extinció 11 dotacions de bombers amb 3 suboficials, 2 sergents, 6 caps i 20 bombers dels parcs de Dénia, Benissa, Benidorm i Sant Vicent, així com 8 mitjans aeris, comptant amb els 2 foca de l'Estat, i també hi havia treballant 9 unitats de bombers forestals. L'Associació per la Memòria Històrica de Pego exigeix l'enderrocament de la Creu del Passeig. Ahir va ser el Dia de la República, una data que diferents agrupacions i col·lectius locals van commemorar a Pego amb una sèrie d'actes i reivindicacions. De la mà anaren ahir l'Associació per la Memòria Històrica Maria Dolors Lloret, Dones Cabal, el grup de suport als encausats de Pego, Socialistes Pego i Compromís Pego. Com se sol fer cada any al voltant del Dia de la República, es va fer un seguit d'homenatges, començant per Maria Cambrils i finalitzant amb el record al cementeri municipal de totes les persones republicanes que han mort. Però per primera vegada es feia una aturada en el recorregut davant la creu que presideix el Passeig Cervantes, un monument que, com recorda l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, es tracta d'un símbol feixista i que per llei hauria d'estar eliminat fa uns quants anys. L'associació va demanar ahir que la construcció que consideren símbol de la venjança, de la repressió i un premi per als qui van destruir una democràcia, una societat i moltes famílies, siga enderrocada i en el seu lloc es crea un espai obert, festiu i de cultura per al poble de Pego. Escoltem la petició de l'associació ahir davant la creu.
Aquest monument és un símbol feixista i cal dir-ho, i cal no oblidar-ho. No citarem les lleis que diuen que aquest monument no hauria d'estar en peu. Així ara hi ha membres dels partits polítics de Pego que també han governat la Generalitat i han votat les lleis de memòria que estan vigents. I per què no hauria d'estar així? Per la mateixa raó que es va erigir. És un símbol de la venjança, de la repressió, un premi per als qui amb canons i fusells, i no amb la raó, van destruir una democràcia, una societat i moltes famílies i vides. És un monument perquè ells i les vençudes no oblidem. Per al feixisme, les persones vençudes han de recordar que ho són i reviure la por i la derrota. I no s'hi val resignificar-lo com a un monument religiós. És un monument de propaganda feixista, basat en el mite de la croada, simple propaganda. L'excusa de la religió és només una excusa. Molta gent era catòlica practicant en temps de la República. Molta gent catòlica va ser executada o reprimida. El nacionalcatolicisme no és més que una excusa superficial per a la repressió. Camuflar el feixisme darrere la religió diu molt poc de conceptes com el perdó o la caritat. La propaganda franquista va basar el seu missatge en la presència permanent en tots els espais públics i de la vida quotidiana dels seus símbols, per a fer patent el poder que tenia sobre la vida i la mort, sobre el treball o l'economia, colonitzant la vida de les persones. Som conscients del temps que vivim i que s'està blanquejant l'herència incòmoda del franquisme. Per això fem aquesta declaració. No som les primeres i cal recordar que no s'ha fet res. Aquest monument és una herència incòmoda i cal que, decididament, tota persona que s'estima la democràcia, la llibertat, la pau, la justícia social, la cultura en majúscules, no pot considerar viable mantindre monuments que signifiquen el que significa això sense pal·liatius. Diuen que ara ens proposen, des de la majoria de les Corts Valencianes, una llei de concòrdia, una paraula molt bonica, però que en el seu projecte és una arma contra la memòria junt emblanquinat del feixisme, junt embolicat la història amb fal·làcies, demagògia i mentides. Demanem que aquest espai s'enderroque i es crea un espai obert, festiu i de cultura per al poble de Pego, on ningú alça el cap i veja el que hi ha ara, un monument d'enaltiment al feixisme, un monument que, amb violència sobre les lleis i les vides, recorda la por de les vençudes i la venjança dels vencedors. Associació per la Memòria Històrica de Pego, Maria Dolors.
I davant la creu, el rapsoda Joan Femenià va recitar un poema de Vicent Andrés Estellés.
Les famílies de dol per a tota la vida. La guerra, la postguerra. Recorde aquella mare que no li volien dir que el seu fill havia mort en el front de Terol. Simplement li digueren, ha desaparegut. I va passar la guerra esperant el seu fill. I va acabar la guerra i esperava el seu fill. I va parar taula i va posar també llençols nous en el llit. I esperava a la porta. No ha sabut res del seu fill. Morir no s'ha sabut. Sols, desaparegut. Es va tancar en casa amb pany i clau. Recorde els seus crits. Els veïns tocaven a la porta i no obria la porta. On estava el seu fill? Si fou mort, on o mort. Ai, coses de la guerra. Qui va saber això? Les famílies de dol per a tota la vida, la guerra, la postguerra.
Ahir se celebrava el 93 aniversari de la proclamació de la Segona República. Els actes, com hem dit, començaven amb un primer homenatge a Maria Cambrils. A la plaça es va fer una ofrena floral i l'Associació per la Memòria Històrica va recordar el que va suposar aquesta figura per al feminisme.
I anem a celebrar el 93 aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, perquè va significar de canvi, de democràcia i de justícia social. Així a la plaça Maria Cambrils, un referent del feminisme no només al País Valencià, sinó a tot l'estat espanyol. Recordem que Feminismo Socialista, el pròleg el va fer Clara Campoamor. Recordem-ho. Per a Maria Cambrils, Feminismo Socialista va ser un alegat contra la injustícia, l'opressió, el matrimoni indissoluble i les violències amb les afeccions del cor. En aquesta època es deia així, no? En la seva obra va qüestionar l'opressió que l'Església exercia sobre les dones, la necessitat que les dones participaren en les decisions i dels espais del moviment obrer, va qüestionar que els seus companys no s'havien preocupat ni per la igualtat, ni per la consecució del sufragi femení, ni tampoc per la formació i instrucció de les seues companyes sentimentals i filles. Va parlar d'educació igualitària, de millores en les condicions laborals de les dones i del divorci. Va parlar també de l'antifeminisme disfressat i es va preocupar per la situació de les dones en altres parts del món. Maria Cambrils en aquell temps va ser una pionera per la seva capacitat analítica amb perspectiva de gènere i consciència.
Per part de Dones Cabal, la seva presidenta, Carmina Domínguez, va recordar les dones rapades durant la postguerra i la repressió franquista i va parlar del treball d'investigació que està fent el col·lectiu Art al Quadrat.
Les dones rapades també no poden caure en l'oblit. De fet, s'ha fet un documental, el vam estrenar a Pego, d'unes xiques que estan recollint per tota Espanya totes les dones que van ser rapades, els familiars que volen donar el seu testimoni. Ací Pego van vindre, van gravar a Tere, que sa mare va ser rapar, van gravar a mon pare, que sa mare, o sigui, a ma abuela va ser rapar, van gravar a diverses dones, a Gabriel, bueno, també a l'abuela de Pepa, i bueno, que és
l'abuela de
Montaner. Bueno, que és una feina que estan fent aquestes xiques. Aquestes xiques es duen Art al Quadrat. És una feina que estan fent aquestes xiques a lo llarg de tota Espanya per a recollir tot això que sempre han sigut les grans oblidades. És de veres que les dones han estat sempre darrere, les que han patit molt perquè els homes estaven al front o després estaven tancats. Han tingut que criar els xiquets, a part de que han sigut senyalades, han tingut que criar els xiquets i han tingut que tirar davant de la seva família a soletes, i això no ho podem oblidar. És una memòria històrica, tampoc pot estar oblidat. Elles tenen que estar reconegudes.
Després de fer homenatge també als 5 de Pego assassinats a Mauthausen, amb una aturada al monument on se'ls recorda i que es troba a l'espai veïnal, es va fer la petició davant la creu del passeig Cervantes. I el recorregut dels republicans i republicanes continua cap a l'avinguda alcalde Aquilino Barrachina per a retre-li homenatge amb una ofrena floral també al socialista alcalde de Pego durant la Segona República. Per últim, la comitiva es va reunir al cementeri municipal davant el monument a les persones republicanes que van morir per defensar les llibertats i la democràcia, on l'Associació per la Memòria Històrica va recordar un company desaparegut recentment, com era Toni Rivera, i va fer el seu manifest.
Voldríem dedicar unes sentides paraules en memòria del nostre company i amic Toni Rivera Cendra. Una persona imprescindible en la història de l'activisme sindical, polític, social i cultural del nostre poble, mort el passat mes de novembre. Toni era poc amant de postureos convencionals i de ridiculeses protocolàries. Era un home d'acció directa que sempre sabia estar en el lloc més necessari. unes vegades en primera línia de batalla i altres des de la rereguarda. Era un lluitador insubornable, però amb una capacitat conciliadora admirable. El so del silenci era el títol de l'últim programa que va fer Toni a Ràdio Pego. Un títol encertadíssim si tenim en compte que Toni Rivera era això, una veu que sonava en el silenci, sobretot quan ese silenci era poregós, conformista o desanimat. Per sempre més, Toni Rivera, la teua amistat i la teua capacitat de lluita seran sempre un referent entranyable i positiu per a nosaltres. Gràcies, per tant, amic.
Anem a llegir el manifest d'aquest any, perquè aquest any és un any diferent, difícil, ja sabeu, qui governa la Generalitat Valenciana, PP Vox. Recordem la ultradreta, els feixistes, clarament. Anem a recordar la primera llei de memòria democràtica que va vindre amb Zapatero en el 2007. Després recordem quan va vindre la democràcia i la primera llei en el 2007. La de l'Estat espanyol ara és d'octubre del 2022. Però així, amb el pacte PP-Vox, després de les eleccions del passat mes de maig, en el document de 50 punts signat per ambdós partits, en el segon apartat ja, en el segon, ja es va referir de manera clara a la derogació directa de la llei de memòria del Botànic. Però nosaltres, les associacions memorialistes de tot el País Valencià i de tot l'Estat espanyol també, diguem alt i clar que no anem a donar un pas enrere. No pot haver democràcia sense memòria democràtica i drets humans. No es pot parlar de concòrdia sense veritat, justícia i reparació per a les víctimes de la guerra, la dictadura i la transició, que encara més de 80 anys després continuem reclamant. En conseqüència, lluitem i lluitarem en defensa de la nostra llei de memòria 14/2017, que és la llei del Botànic. Sense justícia no pot haver cap reconciliació ni tancar-se cap ferida. Demanem la derogació de la llei d'amnistia de 1977, considerada de punt i final, que va donar en la pràctica l'emparament a crims de lesa humanitat que no tenen prescripció, hagi passat el temps que hagi passat, amb la responsabilitat penal i patrimonial del victimari i de l'Estat. Així mateix, la nul·litat efectiva de tots els judicis del franquisme. Segon llei de l'Estat espanyol, 20/2022, del 9 d'octubre, d'ofici. Ni un pas enrere en el compliment integral de tots els treballs ja contractats a Castelló i València per a la localització, exhumació, estudi i identificació de totes les fosses de la guerra i del franquisme d'ofici, d'acord amb les recomanacions del Consell de Drets Humans de l'Assemblea General de Nacions Unides i una nova contractació pública d'aquests treballs en el cas del cementeri d'Alacant. Recordem que així en el cementeri de Pego també estava la prospecció feta de les dues fosses comunes que n'hi ha. La fi de les obres dels memorials de Castelló i Paterna, així com el disseny i construcció del memorial d'Alacant i d'altres indrets del nostre país, com a lloc de memòria i testimoni del que no pot tornar a passar mai. En el cas de Paterna, a més reclamem la creació d'un centre d'interpretació i la restauració i protecció del paredó com a espai de memòria i de totes les fosses exhumades. La creació d'un arxiu central de memòria democràtica del País Valencià públic i gestionat públicament, que recupere, catalogue i digitalitze els fons documentals i audiovisuals i tota la documentació dispersa en altres arxius nacionals i internacionals, com en el cas dels camps de concentració i extermini alemanys, i la creació definitiva del banc públic d'ADN, que arribi a ser estatal per la magnitud de les desaparicions i el territori on poden estar localitzades les fosses, que tinga un finançament que permeta l'agilitat de les identificacions tenint en compte el temps que ha passat i la situació actual de les famílies. Continuarem lluitant perquè la matèria de memòria democràtica i drets humans continuï i amplia la seva inclusió en el currículum d'educació secundària obligatòria, del batxillerat, cicles formatius i d'educació permanent de persones adultes, així com en els plans de formació del professorat i els estudis universitaris. El coneixement és una eina essencial per avançar en democràcia. Fer valdre el paper protagonista que van tindre les dones en la Segunda República, la seva implicació en aturar l'avanç del feixisme, en el front de guerra i el treball de logística en rereguarda. Denunciar la venjança programada i sistemàtica que van patir pel fet de ser dones i reclamar l'aprovació de la llei estatal de nadons robats per a la recerca de les criatures furtades i adoptades de manera irregular fins al principi de la dècada dels anys 90. Participar de forma activa en la transmissió dels valors i principis de la Segona República, de la transformació política en democràcia, de llibertats, avanços socials, laborals, educatius i d'igualtat entre dones i homes, juntament amb la separació Església-Estat i l'educació laica. I per últim, ni un pas enrere en denunciar la criminalització del moviment antifeixista. Tenim així els encausats de Pego. I donar suport a totes les persones immerses en processos judicials que tenen com a objectiu minar i parar el moviment de resistència als atacs feixistes organitzats, que malgrat les lleis de memòria democràtica encara es donen amb total impunitat.
Gràcies.
Rosa tenia una cosa preparada.
Bueno.
I després és com les col·laboracions que vull dar.
Pues jo és que era un homenatge a ma mare. M'agradaria fer un homenatge a ma mare, Rosita Sala, i a mon tio Joaquín Sala. Contar-vos el que ma mare mos va contar sobre son pare Joaquín Sala. Eren una família de Pego feliç, com tantes altres, jovens i empresaris. I ella, ama de casa, tenien dos xiquets, Rosita i Joaquín. Republicans, pues no tenia sentit. Quan estalla el cop d'estat, sobretot en Madrid, el meu abuelo acollix a dos germans, xic i xica, per ajudar-los, ja que allí la situació estava molt perillosa. Els germans van vindre a viure en la nostra família, fins que el nostre abuelo el van detindre. Ma mare tenia 8 anys i mon tio més petit. Els xiquets de Madrid eren majors, perquè escrivien una carta quan ja tot va passar preguntant per els menús. Quan arresten a ma abuelo, la seva dona es fa molt malalta. I són els xiquets els que el van voler. Ma mare conta que son pare està ple de ferides i ensangrentat, i la camisa ensangra. Ma mare reconeix els torturadors són de Pego. I després van ser gent de Pego. El nostre abuelo el trasladen a Dénia, a una prisió. Allí coincidix en els amics dels pobles de l'alrededor, el Verger, Ondara, Dénia. La nostra mare i mon tio són els que van a veure-lo de Pego a Dénia. Són xiquets, de molt xiquets xocotets, de 9 anys o de 6 anys, i només imaginar-los se m'arrupix el cor. Els dos xiquets porten menjar per a son pare. I el nostre abuelo escriu a la dona i amaga les cartes en la vora del vestit. Ma mare va quedar tan traumatitzada que molts anys després us ho va contar. Mentrestant, els fascistes del poble van expropiar a la nostra família de lo que tenien. Casa, negoci... I la nostra abuela es troba amb dos xiquets menuts sense res. va entendre que demanar ajuda, que molts li van donar, però altres no. El nostre abuelo el maten en Dénia, segons l'acta de defunció, en el 1941. Està enterrat en Tertés, junt amb altres jovens republicans.
Compromís Pego proposa que s'habilite el mercat municipal per acollir les activitats del teatre. El grup, el portaveu del grup ha presentat una moció per a proposar a la Corporació Municipal que es condicione l'edifici del mercat perquè puga acollir les activitats que es feia al teatre. La petició serà debatuda en el ple ordinari de maig que tindrà lloc dijous dia 2. En l'exposició de motius de la moció, els valencianistes recorden que Pego ha comptat amb un espai de referència des dels anys 60, com és el Teatre Municipal, i que des que va ser clausurat pels problemes derivats de la manca de manteniment, la societat pegolina ha hagut d'adaptar-se com ha pogut per a viure sense aquest espai. Els de Compromís pensen que no es poden quedar de braços creuats fins que es trobi la solució definitiva per al teatre, motiu pel qual demanen que es busque alternatives. El portaveu afirma que la vida social al poble no es pot entendre sense el teatre municipal i diu que és necessari buscar una alternativa. En el text de la moció, els valencianistes afirmen que cal buscar alternatives provisionals mentre l'actual teatre estigui inutilitzat. Diuen que difícilment es pot substituir les prestacions que oferia el teatre municipal, però sí que es pot trobar alternatives que permeten seguir desenvolupant les activitats que allí es realitzaven. I entre aquestes alternatives, Compromís proposa les instal·lacions del mercat municipal actualment en desús i diuen que perquè és un espai diàfan, a resguard i amb una capacitat d'aforament raonable i amb condicions de seguretat. Així plantegen en la moció que es trasllade al mercat els equips de so i llum que actualment estan sense ús al teatre. A més, pensen que els costos de condicionament del mercat serien raonables per a poder acollir moltes de les activitats que es desenvolupava al teatre. La moció, com hem dit, estarà inclosa en els assumptes del plenari de maig per al debat. Compromís espera comptar amb el suport dels diferents grups de la corporació i poder tindre l'espai disponible de cara a la celebració dels festivals de fi de curs de les escoles, ha dit Víctor Climent.
L'oratge.
Hem encetat una setmana sense canvis a la vista. Continuem en companyia del bon oratge, del sol i del vent i de les altes temperatures. Tampoc hi ha massa canvis previstos per a la resta de la setmana. Els termòmetres per ara marquen avui a Pego valors situats entre els 14 graus de mínima i 28 de màxima. Fins ací l'actualitat de dilluns 15 d'abril de 2024 amb Carolina Ferrer al control tècnic i Lumi Requejo al micròfon. Et deixem en la sintonia de Ràdio Pego en el 107.8 de l'FM i en www.radiopego.com. Fins demà.
Informatiu Ràdio Pego. També en www.radiopego.com, en Twitter i en Facebook.